Una altra floresta és possible. Experiències d'apoderament comunitari a Collserola es presenta demà a la Floresteca. Aquest llibre recull les experiències comunitàries al voltant del Consell de Barri del Districte i històries sobre els últims anys de la vida de la floresta. Al Sant Cugat a Fons en volem parlar amb els impulsors i per això hem convidat Ramon Piqué, un dels coordinadors, i Jordi Panyella, d'Edicions Pollen. Molt bon dia als dos.
Molt bon dia.
Bon dia.
Comencem per al principi. Com s'origina la idea de fer un llibre sobre aquesta història recent de la floresta?
Jo no diria que és un llibre d'història ben bé, tot i que evidentment té elements que es podien considerar històrics, no? Però de fet neix d'observar que al si del barri de la floresta havien passat moltes coses en els darrers anys, justament abans del 2013, 2012, 2011, des del tema dels indignats també, doncs havia hagut tot un xup-xup de coses que havien passat, i pensàvem, ostres, això que ha passat, que té una història més recent, i coses que estem vivint en aquests anys també des que del veïnat ocupa, per dir una manera planera, diguem, el Consell de Barri, doncs puguem explicar-lo, però amb un llibre que sigui escrit per les veïnes i veïns que hi han participat. Però és un llibre, de manera, un llibre coral, no?, en certa manera. És un llibre que hi ha més de 30 autors i autores.
De fet, l'altre dia, mira, a la redacció llegíem l'índex i fèiem un repàs pels noms que hi han, perquè són 38 autors, crec que, si no m'haig equivocat, i veiem, anàvem repassant els noms, i eren noms que, d'alguna manera, han sortit molt a les notícies de Cugat.cat, bé sigui per la seva implicació no tant sí en el Consell de Barri, però més aviat en altres entitats de la floresta, com pot ser l'Olímpic, com poden ser les associacions de famílies de la floresta. Tots aquests noms, al final el que heu fet és agafar una mica tota la gent que ha participat en aquest Consell de Barri, en aquesta, diguem-ne, aquest, convertint la floresta o el Consell de Barri de la Floresta en un ens molt, molt més participatiu que altres consells de barri de Sant Cugat.
Sí, nosaltres també ho analitzem en aquests termes, eh? Vull dir que el que ha catalitzat el Consell de Barri és alguna cosa que passava en el barri d'abans. I per això la participació en aquest treball hi ha des de gent, com tu has apuntat, del món de l'esport, del món de la cultura, del món de l'educació, del món pròpiament del Consell de Barri, d'observacions que ja existien abans que el Consell de Barri visqués aquesta nova etapa, i tota aquesta gent junta suma, i el sumar vol dir moltes coses, i una d'elles és que puguem tenir un discurs contradictori i divers, i al mateix temps fer discurs propi de, en aquest cas, en florestar. Per què? Per poder, doncs, transformar un barri, per poder crear una comunitat, dotar-la d'elements on, no sé, on es pugui escriure el dia a dia i el futur entre totes i tots.
Jordi, ets un dels editors a través de Pollen Edicions i, a més també, un dels autors, com també ho és el Ramon Piqué. Per què us vau decidir vosaltres a editar aquest llibre?
Bé, a l'editorial Pollen Edicions són tres persones, dos d'elles són veïnes de la floresta. I quan el Ramon, la Maria i en Pere, no, que és qui ha coordinat el llibre, se'ls va ocórrer, doncs, fer el llibre, ens van proposar de que l'editéssim nosaltres, i com a editorial i com a veïnat implicat en la floresta ens va semblar molt interessant. Jo ara recordava un poeta basc que es diu Joseba Sarrionandia, i ell diu: un llibre, entre moltes altres coses, és memòria enquadernada, no? Però no és aquesta memòria que va darrere, sinó la memòria, com diuen els pobles indígenes colombians, que va davant. És la memòria que tu tot el rato estàs veient i que et permet, com deia el Ramon ara, construir un futur que, llegint el llibre, doncs, ha de ser, només pot ser millor per la gent de la floresta.
I com a editor, com ha sigut aquest llibre? És a dir, ha estat coordinat pel Ramon, per la Maria i per el Pere, però entenc que també heu tingut el vostre rol. Com és editar un llibre tan divers?
És molt divertit, és un aprenentatge sempre. Nosaltres, jo crec que ara tenim uns 90 títols editats, però clar, hi ha llibres que només hi ha una persona que escriu, aquí doncs, n'hi ha 38. Realment, la feina de perseguir a la gent que escriu, perseguir, proposar i fer el seguiment.
Sí, nosaltres aquest verb també el fem servir a vegades, amb el perseguir la gent que t'ha de fer una cosa, que a vegades queda malament dir-ho, però és que si no ho fas en bons termes, però perseguir.
Sí, perseguir.
Te'n recordes que has de fer?
Però això ho han fet el Ramon, la Maria i en Pere, Després nosaltres potser hem aportat una mica al nostre criteri, contactes potser amb la gent que ha fet la gent que no és florestana però que ha fet el pròleg, no? Com la Maria Dolors Sabater, l'antiga alcaldessa de Badalona, o el Joan Subirats, i hem participat en la construcció de la coberta, que la coberta havia de recollir molts elements, i jo crec que el Ramon ho té molt clar, quan hem tardat en fer el llibre.
2 anys.
Jo diria que el primer cop que ens vam veure, potser us vaig dir un any, com a mínim un any, pues, al final han sigut 2. Bueno, pues, és intentar acompanyar tot aquest procés amb persones que potser no és el seu dia a dia fer llibres, i bueno, intentar-ho fer de la millor manera possible. Ja només el que sí que és propi de Pol·len Edicions, la nostra editorial, és que al final del llibre hi haurà la motxilla ecològica, que és l'etiqueta que explica l'impacte ambiental que té fer un llibre en paper. Que és un valor afegit, és una cosa que comuniquem en tots els llibres i que normalment la gent que el llegeix o que el té a les mans ho agraeix.
Però quin és el cost que té aproximadament fer un llibre en paper? No sé si ara tens les dades,
no tinc les dades
ara.
Aquí.
I tampoc tenim el llibre aquí, per tant...
Al final és amb grams de CO2 equivalent, val? És a dir, l'impacte de paper... Bueno, s'estudia el cicle de vida del producte, es fan diferents indicadors i al final es resumeix com si emetéssim CO2 a l'atmosfera, no? Ara m'ho inventaria, ja ho buscaré i...
Millor no ens inventem, i la gent que vulgui fer-se amb aquest...
A l'última pàgina del llibre
amb aquest Una altra floresta és possible. Al final, a l'última pàgina, podran trobar també aquesta petjada que deixa el fet de fer un llibre en paper. Ramon, coordinar 38 persones, entenc que venen d'àmbits tots diferents, per tant suposo que hi deuen haver idees lleugerament contraposades, almenys en el... Com heu seleccionat a les persones que hi participen?
El primer que vam fer, més que pensar en persones, és pensar en quins temes, quins àmbits volíem abordar en una obra d'aquest tipus. I a partir d'aquí, veurem qui és la persona més adequada, que persona o persones, perquè alguns capítols, alguns articles s'han fet per 2 persones, si hem fet algun per 3. I també és veritat que en aquests anys, amb la major part de veïnes i veïns, com tu apuntaves al començament, que apareixen en aquest índex, són veïnes i veïns molt actius en el barri. Vull dir que te'ls trobes a molts llocs. Ens hem trobat al Consell de Barri, però també al bar, ens hem trobat amb comissions de medi ambient, ens hem trobat amb trobades de sobrehabitatge, cultura, a través del Cercle Cultural, a través dels pastorets, a través de l'esport, de l'AMPA, que molts de nosaltres són de l'AFA, de l'escola, que també són pares i mares, i que al final era una xarxa que ja existia, i era fàcil anar a pescar en el sentit positiu, dir, escolta, això hi ha molta gent que ho pot fer. També mirant que fos divers, hi hauria més d'un tema d'aquests que el podia abordar més d'una persona. Fins i tot hi ha el cas d'un veí nostre molt estimat, en Ramon Borda, que es va deixar ara fa un any, que hi tenia 2 capítols previstos, va fer un, del qual estem especialment orgullosos, i aquí va dedicat, de fet, el llibre.
I sovint quan gent de Sant Cugat ha d'explicar què és la floresta, és a dir, que gent que no ho ha sentit parlar mai, o perquè potser es pensa que és només una parada més de Ferrocarrils de Sant Cugat, sovint s'intenta explicar aquest caràcter especial que té el barri, aquesta participació, segurament aquesta altra orientació política, per dir-ho d'alguna manera, de la gent que hi viu, de la implicació, de l'autoorganització. Si algú que no coneix la floresta llegeix aquest llibre, creieu que es pot fer una idea de com és el dia a dia del barri? Ho he fet una pregunta molt difícil o...
No, va, a veure, qualsevol dels dos pot, tu Jordi, si vols, com a florestans, vull dir, els dos ho som també.
Sí, es pot fer una idea de... mira, precisament en el pròleg, no?, la Maria Dolors Sabater diu, al llibre hi ha una cosa que és comuna, relativament comuna a tots els textos, que és l'amor per l'entorn, i l'entorn no és també el paisatge, però sobretot és les relacions que construïm entre les persones que vivim a prop. Jo crec que el llibre, si algú que no coneix la floresta el llegeix, Això sí que es transmet, que la gent que viu a la floresta doncs, ens relacionem d'una forma amable, no sé, i bastant feliç, no?
També repassen, en aquest cas, els vostres, parlem un moment de les vostres parts. Jordi, el teu capítol es diu La plaça del poble, ús de fruit a legalitat i singularitats. Així, a primera vista, no em faig una idea de què és el que, has volgut tractar en aquest capítol.
Bé, malauradament, és un article que, com deia el Ramon, havia d'escriure el nostre amic i veí Ramon Borda, que va morir fa un any, i com que ell havia mort i no havia escrit l'article, doncs el Ramon, la Maria i el Pere me'l van encarregar a mi. El Ramon, sempre, la plaça del poble és el que es coneix com la plaça Miquel Ros, o sigui, la plaça que està al costat de l'estació. Nosaltres li diem plaça del poble i, entre parèntesis, en homenatge a Ramon Borda. I és una plaça on han passat moltes coses. Jo vaig arribar a la Floresta el 2011, diria que els comerços que hi ha a la plaça havien estat tancats durant un temps. Quan vam arribar, al moviment del 15M va ocupar el que era l'antiga seu bancària de Caixa de Terrassa, si no recordo malament. Després es va obrir un colmado que ara té una oferta de producte ecològic molt gran, s'ha obert un bar que té una programació cultural, un forn que també pues, té una certa programació cultural. Bueno, a la plaça hi passen moltes coses i ús de fruit. El Ramon Borda sempre deia, recordeu que l'important no és la propietat, sinó l'ús. I ell reivindicava l'ús dels recursos per part del poble, encara que la propietat no fos estrictament del poble. A legalitat, quan es va crear el mercadillo que funciona els diumenges, l'Ajuntament de Sant Cugat o la Guàrdia Municipal de Sant Cugat es va posar molt nerviosa perquè, bueno, però això, els permisos, no hi ha permís, però no hi ha normativa. Què passa, no? Hi havia un llim entre legalitat i il·legalitat. O sigui, allò no era il·legal, però tampoc era legal en tant que l'Ajuntament, la institució, no havia donat permís per fer-ho.
Encara no estava legalitzat, d'alguna manera, però tampoc estava, en lloc no deia que no es pogués fer, no?
Exacte, doncs era alegal. Doncs la alegalitat, a vegades, és una escletxa que tenim els moviments populars per avançar-nos al conservadorisme de les institucions. Doncs obrim un camí i després la institució, si ho fas il·legal, la institució t'ho prohibeix. Si ho fas il·legal, no té més remei que regular-ho, però com que tu ja ho has fet, ja has sentat un precedent de que allò és possible. I singularitats, una altra frase del Ramon Borda, no? Una altra idea seva. Diu, no es tracta de que ens unim totes les persones per fer alguna cosa, sinó que busquem punts en punts d'unió, sense perdre cadascú la seva singularitat. Hi ha una persona que ha participat en el llibre, m'ho va dir íntimament, llavors no puc dir el seu nom, però li preguntaré si ho puc dir en públic, però bueno, em va dir, jo no estic d'acord amb cap dels articles que hi ha al llibre, però he fet la meva aportació. Però doncs, això és la singularitat florestana, és a dir, no cal que estiguem d'acord absolutament amb tot, ni que ho veiem del mateix color, ni que ho veiem de la mateixa manera, però això no treu que, des del respecte mutu, doncs, cadascú col·labora a la seva manera, no? Amb la seva singularitat.
Mm-hmm. I Ramon, en el teu cas, fas un repàs del Consell de Barri de la Floresta, vas estar al capdavant fins fa... passa el temps i després no calculo, no sé quan fa que vas deixar...
Fins al maig de l'any passat.
Sí. El maig de l'any passat. El Consell de Barri fa un parell de setmanes... vam convidar els quatre presidents, perquè encara que siguin cinc consells de barri, són quatre presidents, aquí al Sant Cugat a Fons per parlar sobre com havien anat els consells de barri. I tothom coincidia en que la Floresta segurament era un consell de barri molt més actiu que... Per què? O sigui, per què la gent s'ha implicat tant? Perquè ja venia de tradició, de sentiment de ser una col·lectivitat diferent, potser, al centre de Sant Cugat?
A veure, la pregunta està ben formulada, La resposta no crec que sigui simple. Jo em puc explicar el que jo penso, perquè el Consell de Barri de la Floresta fins fa 3 anys era com els altres. Quan dic com els altres, vull dir que eren espais on hi havia representants de les entitats del barri i polítics, i veïnes i veïns que hi anaven, i allà, doncs, diguem, passaven coses. Aquestes coses que passaven no eren justament especialment interessants, eh? Perquè sovint hi havia un enfrontament gratuït, sovint fins i tot hi havia vergonya aliena. Jo recordo haver tingut vergonya del comportament de veïnes i veïns cap a alguns polítics, no? Perquè penso que les formes sempre s'han de guardar el respecte cap a... fins i tot des de la discrepància. El tema és que quan es produeix aquest canvi al si de la Floresta, nosaltres tenim la presidència, el que sí que jo recordo, i parlo ara en primera persona, quan penso, bueno, i ara com ho hem de fer? Aquest com ho hem de fer, jo recordo que hi ha una frase que jo mateix em vaig, diguem, gravar, al servei, que era: allò que no està prohibit es pot fer. Vaig llegir tot el reglament per una altra vegada, eh? Dic, bueno, ja ho havia llegit, el reglament de funcionament de consells de barri, i bueno, això no està prohibit, això es pot fer, això no està prohibit, això es pot fer. I vam començar a construir un espai que tenia molt clar que havia de ser participatiu. I que havien d'aprendre de com, sobretot, de com no havia de ser un consell de barri, que això és que ho teníem molt clar, perquè també l'havíem viscut durant molt temps. I en el llibre intentem explicar com eren abans, com van ser després, com penso que encara continuen sent, i en certa manera és donar, aquest és un espai del veïnat, és un espai participatiu per excel·lència, doncs qui ha de, diguem, participar, prendre decisions i fer tot el possible perquè això funcioni, sobretot han de ser les veïnes i veïns. Aquest va ser el què. Jo no sé si això és exportable a tots els consells de barri, no ho sé, però jo vull pensar que nosaltres no som especialment diferents d'altres barris. No som ni millors ni pitjors. Tenim la nostra idiosincràsia, la nostra experiència més... Pensa que saludàvem. La nostra trajectòria, però estic segur que seria exportable a altres entorns.
I em queda una pregunta per fer-vos. El títol del llibre és Una altra floresta és possible. Quina ha de ser aquesta altra floresta? Una altra pregunta difícil.
Podem contestar els dos.
Sí, però sí, qui vulgui. Sí, sí. No em contesteu a la vegada, perquè si no, no ens entendrem, però us podeu fer per torns.
Jo crec que la floresta... Quan diem... Aquí va haver un debat interessant amb el títol, perquè nosaltres teníem molt clar que, parafrasejant, no?, aquella idea d'un altre món és possible, doncs, que és una frase que ha fet fortuna i que està carregada de raons, nosaltres vam dir, hòstia, això és el que nosaltres volem plasmar a la Floresta. I recordo que amb el Jordi dèiem, però si posem això, el que estem dient és que una altra floresta és possible i que no és aquesta. I dic, ostres, és veritat. Per això hi ha un subtítol que és molt rellevant, no?, que diu que és experiències d'apoderament comunitari a Collserola, que vulgui dir, és possible i és aquesta que estem vivint. No és una teòrica que un dia vindrà, és la que volem construir en el dia a dia. Aquesta altra floresta que és possible no, és aquesta, és la que tenim ara i la que construiran els nostres fills, filles i, bueno, tota la gent que vingui a viure al barri, que visca al barri, que s'estima al barri.
Sí, jo crec que totalment d'acord amb el que diu el Ramon, eh? El títol és una invitació a aprofundir amb l'element clau del llibre, no?, que és el implica't en la teva vida, no?, agafar les riendes de la teva vida i dibuixa-la de la forma que més t'agradi.
Mm-hmm. Doncs Ramon i Jordi, aquest llibre... A veure, digues, sí, Ramon. No, última...
Com que hi ha una cosa no ens preguntes...
Ah, doncs escolta, si ho has de dir, ho dius, eh?
No, doncs, jo penso que el Jordi i a mi... He fet alguna... Bueno, no he fet cap referència, però... que es posa en valor la portada. La portada està feta per un florestar... Perdó, per un santcugatenc que viu a la Floresta, perquè s'estima molt Sant Cugat, eh? Que és en Pep Codó, i ell és una persona que s'estima molt aquest poble, que viu des de fa uns anys a la Floresta, i amb ell li vam demanar si volia... volia participar de l'obra aportant alguna cosa a nivell del disseny. I és aquesta imatge, que és aquesta mena de llavors que volen sortir de la portada, que volen una mica representar la germinació d'alguna cosa que neix i que prem cap endavant per trencar alguna cosa, que quan trencar en el sentit de construir, d'alliberar-se.
Doncs aquest llibre es presenta demà, a les 7 de la tarda, a la Floresteca, que no sé molt bé el que és, segons diu la presentació. És a la plaça Miquel Ros, si no m'equivoco. Es presentarà després a Sant Cugat més endavant, també, per qui,
el dia 16,
qui vulgui saber-ne més, qui vulgui veure'l, i, evidentment, entenc que qui vulgui fer-se un exemplar, també, que això estaria molt bé, estaria molt bé. Pot acostar-se en aquestes presentacions. Ramon Piqué i Jordi Panyella, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres i seguirem parlant més endavant.
A vosaltres.